Les 11 del dematí, TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és Nova Anima Manual, esperant per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que ja us sabeu com cada dissabte arriba carregat de continguts. Començarem, com sempre, aquesta primera hora de programa en continguts relacionats amb educació i criança i també en temes d'adolescència, parlant directament amb els seus protagonistes. Avui tindrem la secció de l'especialista on parlarem sobre nous actius, una iniciativa que té com a objectiu formar infants i joves en competències digitals bàsiques perquè en puguin fer un ús més segur, més crític i més responsable. També tindrem tertúlia. Avui parlarem sobre com podem ajudar a infants i joves a gestionar les seves emocions. Ho farem amb la nostra psicopedagoga, amb pares, mares, nins i joves, i després Espai Juvenil, on abordarem com gestionar els dobbers quan tens ingressos però encara vius amb els teus pares. També descobrirem iniciatives relacionades amb educació i criança. Estau preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manuel. Sovint el programa s'ha mencionat la importància de desenvolupar la competència digital d'infants i joves. Per això avui parlam de Nous Actius, una iniciativa que té com a objectiu formar infants i joves en competències digitals bàsiques perquè puguin fer un ús més segur, crític i responsable de la tecnologia. Per parlar-ne, avui ens acompanya la Queralt Casillas, que és formadora d'aquest programa. Bon dia, Queralt, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Molt bé. Idò, el primer que et voldríem demanar és que ens donis un poquet d'informació sobre aquest programa i sobretot que ens expliquis a qui va dirigit i com s'hi pot participar.
Molt bé. Aquest programa, bé, està impulsat per Safway, Fundació Empresa Illes Balears, sa marques de nous actius, que és concretament a les Illes Balears, es foment del programa de competències digitals per a la infància. Forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que des de la Covid-19 en el 2020 el món se va començar a digitalitzar i això va tenir coses bones i coses dolentes entre les quals la bretxa digital. L'objectiu de nous actius és concretament a Balears reduir aquesta bretxa i donar-li als joves l'oportunitat de poder adaptar-se al món digital de manera responsable. Va dirigir, per tant, a joves d'entre 9 i 17 anys, també majors de 18, extutelats, i s'implanta sobretot a centres i escoles, encara que el programa està pensat per adaptar-se a tot tipus de contextes educatius i socials. És completament gratuït i un infant, si vol apuntar-se en aquest programa, ha de cercar una institució que l'hagi contractat.
D'acord. I quines són, anem a entrar una miqueta en matèria, les principals competències digitals que treballeu o els temes que abordeu segons les diferents edats? Perquè, clar, no és el mateix un lot de 9 anys que un de 17.
Efectivament. Una cosa que és molt curiosa és que de continguts donem realment el mateix a les tres línies, que són la primera de 9 a 11, la segona de 12 a 13 i la darrera de 14 cap amunt.
De 17, sí.
Sí, donem el mateix, però està pot ser una mica més adaptat a les edats.
Clar.
I la gràcia d'aquest curs és que els formadors tenim la responsabilitat d'adaptar continguts, perquè els grups són molt, molt diversos. N'hi ha grups que tenen uns majors interessos sobre uns temes i altres que no, i el nostre objectiu és, a més de tractar els temes que ara te diré, és implementar nous continguts si així el grup ho demanda. Donem sobretot el tema de les tecnoaddiccions, per allò és superimportant, insisteix moltíssim en aquest tema, el bon comportament a la xarxa. També donem els temes de ciberassetjament, qui intervé, com, quina és la teva postura quan succeeix una cosa així. També oferim intel·ligències artificials, es creen materials, utilitzant molt Canva, ChatGPT, però ensenyem a utilitzar ChatGPT de manera responsable i efectiva, no? Perquè ChatGPT, jo sempre ho diu, sempre ho dic, no te treu feina, te la dona, perquè al final, el teu projecte final està molt més elaborat fent la mateixa feina que faries sense ChatGPT. I així també per acabar, te comentaria, hem arribat a donar tot el que són la neurociència de la tecnoaddicció, les pantalles, també com aprendre a utilitzar fulles de càlcul, el tema de financiació... Bé, que els obes ja són, avui en dia són completament digitals. N'hi ha molts de nens que són així, tenen actitud emprenedora, i jo vull saber com puc treure els obes d'això. Tot això també ho intentam adaptar una mica, evidentment, i això seria més o menys.
D'acord. Clar, és a dir, al final ensenyar o emprar la tecnologia, però emprar-la, a més, sent conscients, no? Que és el que comentàvem a l'inici. I deies que adaptau a cada grup, però quin tipus de metodologia feu servir per ensenyar aquestes competències digitals, a més, tan diverses, no?
Utilitzem una plataforma, que és la plataforma Babel, que és una plataforma que està gamificada, és a dir, aprenem mitjançant el joc.
Preneu jugant.
Efectivament. Quan hem d'adaptar continguts, més de lo mateix. Nosaltres creem jocs i també utilitzem molt els diàlegs, el debat a classe, per veure què opinen ells, que xerrin, i també que ells mateixos ensenyin, perquè moltes vegades ens deixen sorpresos a nosaltres, els formadors.
Clar, aquest programa ja va començar el mes de gener. Per tant, ja heu pogut fer feina en diferents grups, veure també un poquet quin és el nivell real, no?, de competència digital dels nins i nines. Quins són els temes que els hi han cridat més atenció en els infants i adolescents?
Crec que a Balears, de veres, n'hi ha grups de tot tipus. Si hagués de destacar, sí que els agrada molt el tema de l'addicció. N'hi ha nens que són conscients de que són addictes i volen deixar de ser-ho, i això a mi m'ha parit molt interessant. També els agrada molt el tema de l'intel·ligència artificial, sempre que no tingui una gran complicació. I la creació de contrasenyes també els hi sol enganxar bastant.
Els interessa. I les dificultats que vos heu trobat de forma més freqüent, aquells aspectes que costen més...
La frustració i la poca paciència dels infants. Quan a una pantalla te surt una errada sobre algo, no volen insistir. I també la falta de concentració. Són experts en utilitzar la tecnologia en quant a jocs, navegar xarxes i de més, però quan implica un sobreesforç ja se cansen una mica més.
Clar, tota aquesta immediatesa que de vegades provoquen les mateixes tecnologies i les xarxes socials, no? Una pregunta que te volem fer, has comentat diverses vegades que a vegades vos sorprenen o que poden tenir molts coneixements. Tu creus, però, que a vegades els pares i mares sobrevaloram els coneixements tecnològics dels nostres fills només per fet de que siguin nadius digitals o de veure que manegen sense por un dispositiu, perquè a vegades els adults sí que anem una mica més porucs, no?, a l'hora de ficar-nos a qualsevol banda.
Sí, efectivament. Els infants tenen competències digitals desenvolupades, però les tenen a un marc en específic. Són experts en jocs, xarxes socials i de més. Sí, efectivament. N'hi ha moltes altres coses de les quals no són tan capaços, i jo el que destacaria és la necessitat de que l'infant sigui conscient de lo que suposa el dispositiu que té a sa mà, que podria ser una eina amb moltíssim potencial educatiu, però al final no s'utilitza sempre amb responsabilitat.
I són conscients, tu penses, en general, de la importància d'una formació digital i de les oportunitats, per una banda, i els perills, per altra, de la tecnologia?
Crec que majoritàriament no. Perquè els infants sempre, bé, quan xerran de la tecnoaddicció o de la privacitat, se'n riuen. Diuen, això és evident. I te posaré un exemple. Jo sempre poso un vídeo que és així educatiu i animat d'un nen que penja la seva ubicació a Instagram. I tots me diuen, però això, qui fa això? Això és evident que està malament. Però jo tenc TikTok i veig moltíssims de TikTok amb gent que fa trems que tenen fotos amb carrers, a puestos en específic o donant la direcció.
Molt fàcils de reconèixer, no?
Efectivament.
D'acord, interessant. Heu observat, de totes formes, una evolució, és a dir, amb bons hàbits digitals a mesura que són més grans? Hi ha diferència entre un lot de 10 o 11 anys i un de 15 o 16? O hi ha hàbits que, negatius que persisteixen?
Jo te puc xerrar des del que jo he vist i crec que és tot el contrari. Quan més grans són, més llibertat tenen amb la tecnologia, més addictes són.
I més arriscats, pot ser?
Sí.
Un paper molt important és el de les famílies, no? A part dels centres educatius i d'aquestes formacions que s'estan fent. Tu, des de la teva experiència, quines creus que són les competències digitals bàsiques que han de tenir les famílies per poder acompanyar els seus fills?
Des de la meva experiència, més que competències digitals, consciència. Perquè no he vist un infant sense un dispositiu mòbil a la mà. I això al final fa que ells aprenguin a utilitzar-lo. Crec que el paper de les famílies no estan ensenyats infants a utilitzar-lo, perquè és que ells aprenen tots sols, sinó fer-ho amb responsabilitat. I s'ha de tenir molta paciència, perquè no és gens fàcil, però és insistir. Jo he vist molts de nins i nines que tenen horaris, i això fa molt més bé del que apareix.
D'acord, consciència, no? I també m'imagino tot aquest pensament crític que requereix d'una cultura per després poder entendre, per exemple, les respostes que te donarà intel·ligència artificial.
Efectivament, ja no és tant vol adaptar-se al món digital, sinó donar-li al teu fill l'esperit crític perquè jo pugui fer amb responsabilitat.
Molt bé. I anem a acabar amb informació pràctica. Pels docents que ens puguin escoltar o per les famílies que ho vulguin demanar en els seus centres educatius, com se poden apuntar en aquesta iniciativa, ja sigui aquest curs, en pròximes edicions?
Han de contactar amb el programa de Nous Actius. El correu crec que és info@nousactius.org. I bé, des de ja és un programa gratuït, no li posaran gaire problemes. L'únic que han de rellenar unes inscripcions, dret d'imatges, una enquesta, i ja està, i ho tenen.
Molt bé. Idò, Caral, moltes gràcies per venir avui aquí a No Venim a Manual a donar-nos tota aquesta informació i aquest treball de camp, a més, que has fet tu i traslladar-nos informació ben interessant. Moltes gràcies i fins una altra.
A vosaltres.
Actualment, cada vegada se dona més importància en el benestar emocional d'infants i joves, i per això és més habitual sentir parlar d'educació emocional tant a les escoles com a casa. Però sabem realment com treballar les emocions? En un capítol anterior, vàrem parlar amb Javier Ferriol, professor i terapeuta, sobre algunes possibles malinterpretacions de l'educació emocional. Vàrem plantejar si a vegades se confonen conceptes, o si se justifica qualsevol comportament pel fet d'estar vivint una emoció. Avui volen continuar amb aquella reflexió i ens demanam com podem ajudar els infants i joves a gestionar les seves emocions. I ho farem, com sempre, des de diferents perspectives, saludant ja la nostra psicopedagoga, Anna Magdalena Bossada Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Tema interessant?
Superinteressant.
I hem de dir que, com sempre, també tenim famílies, tenim pares, nens, joves, tenim dues mares, Nadó i na Conxi. Hola.
Hola,
bon dia.
Bon dia.
Tenim en Joel, de 12 anys.
Hola.
Na Emilce, de 13.
Hola.
Na Paula, de 16.
Hola.
I dues joves, na Araceli i na Margarita.
Hola.
Anem a començar parlant una miqueta amb na Magdalena. Magdalena, ens podries explicar què és exactament una emoció?
Difícil, perquè explicar exactament és complicat, no? Tots saben el que són les emocions, han sentit els seus efectes positius, negatius, però la definició no coincideix segons on la mirem, no? En principi, una emoció és una alteració de l'estat d'ànim que se suposa que dura poc temps, i que, a més, ens serveix com a motivació per una determinada conducta que és adaptativa. Per exemple, si jo tinc l'emoció de oi, quina serà la meva conducta? Evitar.
Clar.
No? Per tant, les emocions tenen una cosa molt bona, i és que són una motivació per actuar. I això és un punt de partida bastant important. A més, les emocions són adaptatives, ens serveixen per sobreviure a l'entorn en què estem. I a més, ens fan sentir molt vius, que també és una cosa bastant interessant.
Anem a començar parlant una miqueta amb les mares. Vosaltres, quan éreu petites, recordeu si se parlava d'emocions a casa i a l'escola? Com s'abordava el tema de les emocions, si és que s'abordava?
La veritat és que ara mateix m'agafes, que estic pensant, i me'n record que en el parvulari d'abans sí que teníem una profe que tractava molt el tema de les emocions.
Curiós.
I fa ja una estoneta, perquè no som una nina ja. O sigui, sí, aquesta profe sí que era molt revolucionària, no?, en aquest tema.
Però en general era un tema que se tractava?
Jo crec que no. No, a la meva...
En el teu entorn?
No.
Conchi?
No, tampoco lo tratábamos, ni se hablaba, ni le daban importancia. Al menos el recuerdo que tengo yo.
Anem a parlar amb els al·lots, amb els més joves. Avui en dia sí que se parla més d'emocions, però com s'aborda a l'escola aquest fet, amb en Joel?
Yo me acuerdo, y también en estos cursos, que si acaso nos vienen a hacer alguna actividad de expresar nuestras emociones... que nos vienen a, por ejemplo, me acuerdo mucho en infantil que nos exponían que eran las emociones, nos asociaban un color y nos contaban un cuento.
Identificar esas emociones.
Sí, pero no mucha cosa más. Bueno, de vez en cuando, alguna vez, pero no es muy a menudo.
¿Y en este caso, Paula?
En mi caso sí que es cierto que yo creo que también en la actualidad se habla más, tanto porque la gente está más concienciada, por las redes sociales, etcétera. Y en mi caso, en los colegios, por ejemplo, en mi instituto, nos siguen dando charlas, bien de la Cruz Roja, por ejemplo, y nos suelen dar charlas sobre distintos temas relacionados con las emociones y las conductas.
D'acord, però ara ve la pregunta. Vosaltres creus que aquesta educació emocional se reflecteix realment en nens i joves? És a dir, la valorau, l'enteneu, vos serveix?
Jo crec que no, porque lo hacen de una manera muy puntual, bueno, puntual, que yo creo que sí se tendría que trabajar a menudo en el día a día para que los jóvenes lo tuvieran claro.
No tant com una activitat concreta, un sí. Conto, una fitxa.
Yo creo que también te pueden dar muchas charlas en los institutos o los colegios, pero luego si en casa eso no es un tema habitual que se hable o si luego no lo aplicas, pues al fin y al cabo se acaba perdiendo esa información que te han dado, ¿no?
D'acord. Clar, parlen a casa. Ara vos faig una pregunta a ses mares. Els adults saben gestionar ses nostres pròpies emocions?
Una pregunta, vamos, brillant.
Perquè, clar, hem de recordar també que nosaltres ningú ens va ensenyar.
Exactament.
A gestionar-les.
És a dir, nosaltres també estem contínuament aprenent a gestionar totes aquestes emocions, perquè, clar, i més quan ets pare o mare, has de aprendre a mostrar com s'ha de gestionar quan nosaltres mateixos hi ha vegades que jo moltes vegades...
T'acosta.
És a dir, ara venc perquè que no puc en aquest moment gestionar aquesta emoció, i jo suposo que a ells també els passa. O sigui, ho intentàvem, però no venim amb manual.
Exacte. Sí. Magdalena, clar, com poden ensenyar els pares en els fills a gestionar les emocions si moltes vegades els adults el que m'ha après és amagar-les? No ploris.
És un tema, complicat, no? Perquè fins ara hem estat xerrant de si se xerra de les emocions. Però és que gestionar les emocions no és tant un aprenentatge teòric de coses que s'han de xerrar, sinó sobretot de coses que s'han de viure. I en aquest cas, com més s'aprèn és amb l'exemple, no? Jo crec que simplement el fet de poder-ne xerrar obertament sense amagar-ho, vale? No importa tant el que se diga, bueno, també importa, però en fi. Però simplement poder-ne xerrar, no?, de com me sent. I el que deia ella, no?, de... Un moment, ara necessito partir un moment perquè tinc una emoció que m'està sobrepassant. Això ja és un exemple fantàstic. I intentar dir, bueno, ara necessito com a regular-me. És que crec que això ja és una cosa molt, molt interessant. I després que els al·lots vegin que aprendre a gestionar les emocions és una tasca de tota la vida, crec que ja és fantàstic de per si, també. Vull dir, no importa que nosaltres siguem perfectes i que diguem, guai, mira que bé me control. No se tracta d'això, no? O sigui, se tracta de que els nostres fills vegin que a cada etapa de sa vida, en funció del moment vital que estiguem visquent i, a més, del moment evolutiu en el que estiguem, el nostre cos sentirà més o manco emocions i les anirem intentant regular. I que això ja és una cosa bastant interessant. I ser conscient de que quan a mi aquesta emoció m'ha desbordat, si fa falta, després me disculp. No. O sigui que ho poden xerrar d'aquesta manera, vivencialment, no teòricament.
És important parlar de les emocions. És veritat que l'educació emocional ara és un tema que està damunt la taula, se'n parla més, se treballa més tant a les escoles com a casa, mm-hmm. Però, clar, de vegades, en la intenció de donar-li aquesta importància, no sabem si s'estan malinterpretant alguns conceptes o no s'han acabat d'entendre bé. Avui volem parlar sobre algunes possibles malinterpretacions. Parlàvem fa un moment de l'escola, no? Si de vegades se confon educació emocional en fer en compte, una fitxa o una activitat puntual, en lloc de tractar-la sempre. Ens demanem també, creus que a vegades se transmet la idea que hi ha emocions bones i emocions dolentes i que l'educació emocional equival a aprendre a estar feliç tot el temps?
Yo creo que el problema es que siempre estamos con los mensajes positivos, todo el rato estar contento y los pensamientos negativos fuera, todo happy flowers. Pero el problema, yo creo, es que si tú intentas esconder o evitar esos sentimientos, luego cuando seas mayor y los tengas que vivir, lo vas a pasar muy mal. Si por una cosa pequeña ya lo ocultas, de mayor va a ser peor. Así que yo creo que si tú desde pequeño lo aprendes a vivir y a sobrellevar estas situaciones, cuando seas mayor lo llevarás mejor.
¿Qué penses, Araceli?
Sí, jo crec que sí que estem passant per una etapa així com un poc buenista i que tot ha de ser bo, però realment és molt important sentir, per tenir una experiència humana completa, has de sentir tot el rango d'emocions, i realment les emocions negatives, tot i que no són agradables quan les tens, te donen informació supervaliosa sobre com has de pentura, jo què sé, t'has enfadat perquè t'han fet una injustícia i això no ho has de deixar passar, i pentura has de tenir una conversa que serà complicada, o sents vergonya perquè has fet una cosa mal feta i aquest sentiment de vergonya t'impulsa a demanar disculpes. Al cap i a la fi, crec que és important poder sentir-ho tot, i sí que és vera que a vegades, si no s'interpreta bé, és com el tema de l'autocuidado. L'autocuidado no és posar-te una bomba de banyo, és molt més que això.
D'acord. Abans hem dit que molts adults se'ls havia ensenyat a amagar les emocions i que ara s'animen els infants a expressar-les. Penseu que de vegades això pot crear missatges contradictoris? És a dir, el fet que els adults donin un missatge però actuïn de manera diferent. Tu, Margarita, que a més estàs estudiant per ser professora, creus que a vegades s'adonen aquests missatges contradictoris?
Uf, complicat.
T'ha tocat una pregunta difícil,
sí,
no?
Crec que sí. Crec que hem de partir de que les nostres emocions també estan condicionades per les emocions de la persona que tenim davant. Llavors és bastant complicat mantenir-te alegre o amb una actitud receptiva si l'altra persona està enfadada i cridant i atacant tot el temps. Llavors, quan xerram d'educació emocional, moltes vegades xerram d'entendre'ns a nosaltres mateixos, però no xerram d'entendre les altres persones, ni mos donen eines per canalitzar una conversa que no està anant per nosaltres, mos agradaria, mos està fent sentir malament, i no sabem sortir d'allà. Llavors moltes vegades pegam crits, mos enfadam, castigam, quan a lo millor la pregunta seria: com t'ha fet sentir això que he dit? I tu què n'opines d'això? Aquestes m'apareixen les eines que hem d'aplicar, i aprenem en conjunt, i aprenem fent-ho. Pares, mares, i profes, i professionals. Infants, també. Llavors, entendre que com nosaltres ens sentim, com, o sigui, està afectat per tot el nostre voltant, i hem de fer feina no només per nosaltres, sinó per tothom, és la base.
Molt, molt interessant el que comentes, Margarita. I ara vos he de fer una pregunta que l'han de posar damunt la taula, perquè, clar, és molt important donar valor a les emocions, però pot ser que a vegades, sense donar-nos, s'exageri la importància en situacions que no en tenen tanta? Tu què penses, Paula? Pot ser a vegades li donar massa importància a una emoció i simplement l'han de sentir?
Yo creo que sí, porque sí que es cierto que ahora es un tema el que está bastante normalizado y se habla mucho, pero a lo mejor ya, por una pequeña emoción que padezcas, a lo mejor ya le das una importancia muy grande, que a lo mejor simplemente tienes que decir, sí, estoy sintiendo esto, y simplemente dejar que lo sientas.
Yo creo que hay una cosa muy importante, y es donar-li valor a les emocions també és acceptar-les, però acceptar-les i encausar-les. No, un exemple, no? Com que avui estic un poc desanimat, avui no puc estudiar. Uau, això passa així de vegades, no? No sé si qualcú de vosaltres vos ha passat mai dir avui no, és que tanmateix no me retrasa estudi.
Sí.
No estudi, vale. I començam un cercle viciós, no? Estic un poc desanimat perquè avui la meva millor amiga m'ha dit que tal i no m'ha agradat, així que avui no podré estudiar. Vale. Com que ja estava un poc malament i no he estudiat, suspenc l'examen, després estic pitjor. I després, encara damunt, comença a acumular problemes. Aquí, el tema de les emocions és molt útil quan cercam la informació que ens dona aquesta emoció i l'utilitzem positivament. Quan començam quasi a ser claus de lo que sent a cada moment, en aquest cas ja han d'anar més alerta i se'ns ha d'encendre una alarma de això no és gestió emocional i això no és educació emocional, això és una altra cosa.
Clar, s'ha d'anar alerta a no justificar qualsevol comportament pel fet d'estar vivint una emoció.
Sí, exactament.
Tantes són lots com els pares, no? Que moltes vegades justifiques tracta malament, però és que...
Avui he tingut tan mal dia que t'aguantes. Bueno, m'estic exagerant, no? Però és una manera de xerrar. Vull dir, en el final, les emocions, l'idea és que les intenten gestionar i tira, mos anem acostant cap aquí.
Sí, jo crec que realment això se resumeix en jo no són les meves emocions, les meves emocions jo les tenc i per tant jo encara tenc una possibilitat de ser productiu damunt d'elles i puc dir, ok, jo tenc això, esto no soy yo, ho puc gestionar i ho puc encausar per un altre camí.
Clar, és que estan parlant molt d'expressar, de que avui en dia se xerra, que és molt important expressar les emocions, abans se reprimien, però no se xerra de gestionar-les.
Yo creo que más que gestionar una emoción, lo que te dicen es suelta la emoción. Si estás enfadado, grita. Si estás triste, pasa de todo el mundo. Nos están enseñando a soltar, no a controlar ni gestionar.
I amb això s'ha d'anar alerta, perquè de vegades hi ha emocions que nosaltres sentim i que estan tapant una altra emoció, que és el que realment sentim. Un exemple molt típic, no? Estic supertrist perquè qualcú m'ha dit qualque cosa. I com que no vull acceptar que estic trist, el que faig és enfadar-me i dir que aquest tio és un inútil. I dir-li, a més, i amb aquest tan panxa, en realitat, la meva emoció era una altra. Vull dir, hem d'anar alerta, perquè no hem de passar de tapar una emoció o començar-les a disfressar per fer-les més acceptables cap a jo mateix.
No se crida, no se pega i no se fa sentir malament una altra persona, independentment de que te trobis malament. I entendre que les emocions també hi ha normes, que la societat hi ha unes normes, és primordial per començar a conduir i saber què puc fer i què no puc fer. I crec que tenir límits ajuda moltíssim a regular tot això. Estàs enfadat i te calles, te'n vas i crides a casa teva, tot sol, a l'aire, però no li crides a aquella persona, no li pegues. Li pot pegar un coixí si te surt així la ràbia, però hi ha límits.
Però penseu que això s'entén sempre en la criança? És a dir, hi ha molts pares que potser confonen el tema d'expressar sentiments amb expressar-los fins a cert punt? És a dir, d'acord, estàs enfadat, però hi ha conductes que no se poden fer? O de vegades se malinterpreta i deim, és que hi ha aquesta emoció i l'ha de mullar?
És que és un poc complicat, això, perquè, a més, és que ara estem en l'època que ho hem de mullar tot, però no sabem com mullar-lo, i moltes vegades està potenciat a tope. Què passa? Que en el final, és el que han dit abans, que les emocions en el final no són naturals. Estan ja sobreactuades moltes vegades. I no sabem com gestionar-les. Això és el que passa moltes vegades. I com a pares, intentant posar-nos a la pell de l'adolescent o del nen i tal, però ja mos ha passat molt d'anys i ho intentes. Però els adolescents d'abans no són els d'ara. És a dir, no sé, és complicadillo.
Yo, por ejemplo, siempre hemos intentado entender los sentimientos y poner como herramientas. Es decir, siempre estás triste, siempre te pasarán cosas, pero bueno, hay que saber valorarlas y ponerlas en su sitio, ¿no? Y a veces, pues, recurrir a profesionales y a veces los padres no sabemos cómo gestionarlo porque... lo que decíamos, no sabemos hacer bien las cosas tampoco, no sabemos cómo actuar, y cuando a lo mejor tu hijo ves o que tiene dificultades para ciertas cosas, pues acudir a un profesional que te ayude.
Clar, a vegades hi ha por a traumatitzar en els fills, no? Si no el deixes expressar segons quines emocions, o si el reprimeixes amb... És que jo me van reprimir, no me deixaven expressar. Ens passa que ens afecta això de voler educar sense referents?
Jo, per exemple, el que faig és que cercar molta informació damunt de persones professionals com la Magdalena i tenir el màxim d'informació possible per anar agafant recursos i eines que me serveixen per educar la meva filla, no? Per exemple, en aquest cas, i no sé.
I els al·lots, diríeu que vosaltres, en general, no només, per exemple, en el teu cas particular, i Milce, sinó en general, tu creus que els al·lots tenen eines per gestionar les seves emocions quan estan enfadats, quan estan preocupats, quan estan se troben malament?
No sé, porque ahora tenemos como los psicólogos en el colegio y esas cosas muy a disposición, pero a veces no es tan fácil abrirte a los demás. A veces finges que estás bien y no estás bien, y solo para encajar o cosas así.
De acuerdo, interesante. Paula.
Sí que es cierto, a ver, yo creo que en parte sí y en parte no. Sí que es cierto que la mayoría de niños, niñas, adolescentes, si no han ido a una terapia, yo creo que esas herramientas no se tienen. También depende también si en casa te las han inculcado o no. Claro, es que también cada familia es diferente. Pero sí que es cierto que también yo creo que ahora con el internet hay mucha información que sí que es cierto que puede ser beneficiosa, pero a la vez también perjudicial, porque hay sobreinformación y a veces la gente se autodiagnostica cosas que a lo mejor no realmente no es lo que está padeciendo. Entonces, claro, es un caso complicado, ¿no?
D'acord. Anem a tornar a la pregunta inicial. Ens plantejàvem com podem ajudar realment a infants i joves a conviure amb les seves emocions i a gestionar-les de forma saludable. Magdalena, hem xerrat de molts temes.
Se pot treballar de manera directa, però també de manera indirecta. Quan no poden gestionar les emocions, quan estan massa desbordades i quan serà molt difícil posar-li els límits, que com ha dit la Margarita és bastant necessari, quan estiguem massa estressats. Supos que tots ho han vist, no? Per tant, una manera indirecta de gestionar les emocions, que per cert, hi ha una frase que diu que com més se xerra d'un tema és que pitjor anem amb aquest tema i que més el necessitem. No? Jo no sé si ara tenim més problemes amb les emocions que fa un temps. La veritat és que d'això se'n podria fer un estudi. Però bé, el cas és que qualsevol eina que ens ajudi a estar més tranquils i menys estressats ajudarà a gestionar les emocions, perquè farà que el propi cervell les pugui regular de manera més fàcil. Després hem de tenir en compte les característiques de cada persona. Per exemple, una persona que tingui TEA, vale, o que tingui TDA, per definició tindrà problemes en la gestió de les emocions. Si sabem que estar amb massa estímuls constantment farà que aquesta gestió sigui més complicada perquè hi haurà més estrès, traducció mòbil, bueno, a lo millor una manera de gestionar les emocions serà llevar aquesta sobreestimulació, i és una cosa que se diu moltes vegades. Aprendre tècniques de relaxació, òbviament, serà molt interessant. L'esport és un tema que ajuda moltíssim. Per què? Perquè puc treure un poc la ira que pugui sentir un moment donat, però encausada de manera positiva. No l'estic traient de manera negativa, però també puc treure moltes altres coses, no? Vull dir, se tracta de que cadascú trobi maneres d'encausar tot això. Em dic que les emocions són coses adaptatives que ens estan donant un missatge i que el que necessitem és escoltar aquest missatge. Si no som capaç d'interpretar què m'està dient aquesta emoció perquè no ho vull acceptar, en aquest cas hauré de trobar maneres alternatives d'expressar-me. Unes persones ho faran en l'esport, les altres ho faran pintant, les altres ho faran escrivint, però és important que aprengui a detectar què m'està dient aquesta emoció concreta.
Molt bé, és una tertúlia molt interessant, és un tema del que seguirem parlant més endavant, l'acabam d'obrir, però bé, moltes gràcies a tots per participar en aquesta tertúlia tan interessant. Magdalena, tornaràs un altre dissabte?
Tornaré.
Molt bé. I doncs, fem ara una petita pausa i continuem amb més continguts.
I de tres ràdios, humor.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació
a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Gestionar els dobbers quan tens ingressos, però encara vius amb els teus pares. És una pregunta que li fem avui a dues joves, a na Valentina i na Margarita, que les dues fan feina des de 16 anys i ho compaginen amb els seus estudis universitaris. Però direm que la seva perspectiva és un poc diferent perquè na Margarita, que té uns anyets més, se va independitzar en els 18, pràcticament, i na Valentina viu amb els seus pares. Com estàu?
Molt bé.
Molt bé.
Preparades aquí per parlar, no?
Sí,
pues sí. I sí.
Hem de dir que a Margarita, el teu cas, com han dit, és bastant excepcional perquè, en general, la realitat és que avui en dia molts joves no se poden emancipar fins arribant a la trentena i han de conviure molts anys amb els pares mentre van estudiant, van fent feina, no? Van vivint. Per tant, és un tema d'actualitat, aquest. Bé, anem a començar des del moment en què vau començar a fer petites feines, en 16 anys. Vos va canviar la percepció del que costen les coses quan vau començar a fer feina?
Totalment, però la percepció en general, perquè sí que és vera que... Bé, no sé si és que no estava informada, però tampoc sabia quan tenia que rebre quant diners o quant val l'educació, quant val tenir un mòbil, quant val, no sé, aquesta botella d'aigua.
No t'havies plantejat, no? El cost de les coses.
Mai.
Margarita?
He estat pensant molt sobre si he canviat o no, però és que vaig començar a fer feina quan era molt petita, fent petites tasques o acompanyant a ma mare a cert lloc. Llavors, no me'n recordes com eres abans de començar la ràdio, com vaig començar des de tan petita, no sé com sóc jo sense fer feina o jo sense la ràdio. El que sí sé que m'ha canviat és la visió del temps i de la cansada que pot acabar la gent en el final del dia.
Clar, però la visió m'imagino que sí que te va canviar quan te vares emancipar, no?
Ui, sí.
Aquí sí, no? Sí. Aquí sí que vares començar a veure també quin és el cost de la vida, no?
Sí, de la vida i dels petits luxes i de dir, uau, això ja no ho puc fer, això ja no ho puc fer, això ja no ho puc fer. Tampoc està mai una persona que tingui grans despeses, però, ui, no, me sap greu, no puc anar a dinar, o molt ben després, quan acabeu de sopar, m'aviseu i jo vos acompanyo.
I anaves en llista en el supermercat, no?
Sí,
ja vas començar...
Sí. I menjava abans d'anar al súper per no anar amb gana.
Molt bé. Anem a preguntar-te, vinga, pràctiques. Vosaltres com penseu que s'ha de gestionar el sou que cobra un jove que viu a casa? Si és una quantitat petita, s'ha de destinar les seves despeses. Si és una quantitat més gran, ha de col·laborar a casa. Tot s'ha de dedicar a l'estalvi. Tot a viure's present. Amén, Valentina, conta un poquet.
Jo crec que està bé marcar-se objectius, per exemple. Jo sé que treballava més que res per pagar-me els meus estudis universitaris. Així que, per començar, això. I després, pues, petites coses que... trob que són coses meves, capritxos o simplement sorties meves que no té res que veure els meus pares.
Que te pots pagar tu sense que els teus pares t'hagin de donar dobbers.
Claro. I després, bueno, en el meu cas no aporto tots els meus estalvis a la meva casa, però bé, també la situació familiar de cadascú és diferent i sí que és vera que si jo he de fer un dia la compra o és menjar del meu ca i vaig jo i ja està.
Sí, per jo crec, vamos, que sempre s'hauria de donar una part, per molt poquet que guanyis, una part, perquè al final tu has arribat on estàs, perquè fins en aquell moment t'ho han estat pagant tot, també perquè és la seva obligació, no?, com a pares i mares, però al final t'ho han estat pagant tot, i jo sent que sempre estaré en deute per per tot això, no un deute econòmic, però sí molt agraïda, ventura seria millor la paraula, de que m'han pagat les coses fins que ho he pogut fer jo tota sola, m'han acompanyat, m'han ensenyat, m'han acompanyat a les entrevistes de feina. Llavors, tot això, que potser no era tant econòmic, però m'ha ajudat a jo a ser independent en aquest sentit, els hi torn i de, mira, si no voleu, dos bés com a tal, i de el que diu ella, i de, avui faré jo la compra, o aquest viatge, ventura vos puc convidar jo, no, potser no un viatge a Nova York, però bueno, en podem anar a Menorca tots junts, que vos pareix. O qualque cosa que sé que te fa il·lusió. Més tornar-ho així. I sí que sí, un percentatge de sou a despeses comunes de sa casa, llum, aigua, etc., perquè al final, si encara vius allà, si tens l'oportunitat de portar, i doncs mira, molt millor.
El fet de guanyar doblers, tot i que els guanyis amb el teu esforç, han de dir que també te dona accés a moltes més coses. I clar, alguns pares i mares passen pena de que els seus fills no estiguin madurs per poder gestionar les opcions que te dona tenir doblers a la butxaca. Vosaltres quina penseu que ha de ser la supervisió dels pares si tenen fills que viuen amb ells a casa i també fan feina? És necessari quan són menors? Després des de 8 també? No?
Bé, jo crec que mentre estiguis visquent a casa dels teus pares, jo trob comú que si tu estàs gastant massa quan a lo millor la teva situació familiar en general no està bé a casa, i de dir no gastis tant en això perquè a casa està passant això. I bé, després no sé si supervisar, però crec que te poden aconsellar. El meu pare constantment m'ha estat aconsellant, perquè sí que és vera que jo estalviar...
T'acosta?
Sí, m'acosta. M'acosta i també pues, li dic papa, ajuda'm, per favor.
Que vull un gestionar-me. Poc...
Exacte.
Molt bé.
Home, em recordo una anècdota que sí, quan tenia ja 16 anys i vaig guanyar el meu sou oficialment i legalment, vaig dir, ai, m'ho vull comprar aquest joc de taula, ai, m'ho vull comprar aquest disc, ai, m'ho vull comprar... I era com, vale, ho pots fer, o sigui, els dobbers t'arriben per comprar-te tot això que vols. I me'n recordo aturar-me, no?, i dir, vale, vaig a fer una llista de tot el que m'ho vull comprar perquè puc i perquè me fa ganes i així ho faré i aniré tot un dia de compres. I ma mare no m'ha dit res, només m'ho mirava i s'enreia. I jo només mirant la llista dic, ai, un moment, ara per què vull tot això? Si ahir no ho tenia i he viscut superbé. I jo mateixa de dir, val, que perillós és tenir com tant de por de, no? De sota les meves mans. Ma mare me diu, està molt bé que hagis arribat tu en aquesta conclusió, però lo millor això, no? Fer una llista de tot el que vols i plantejar-te, un moment, he estat visquent fins ara sense tot això, te pot donar un gust. En el meu cas, per exemple, vas a comprar-me un patinet, però jo sé que és una inversió, que és una cosa que faré servir moltíssim, i no me vaig comprar 10 jocs de taula que potser també m'haguessin agradat perquè no els hagués fet servir tant. I això, aquell tot bé, és dir, potser te'n compres 2 jocs de taula i la resta ho estalvies, i és com intentar anar jugant un poquet. Quin paper tenen els pares? No sé, també m'apareix bé que s'equivoquin els infants i dius, ah, ara t'has quedat sense sou, i t'has gastat tot, i ara que... I ara ja no tens tot un mes que no pots sortir perquè t'has comprat aquestes sabates o aquest joc de taula o el que sigui. Vull dir, sempre i quan no sigui una situació molt crítica familiar, deixar que s'equivoquin i que prenguin un poquet també m'ho pareix bé. Però també estaria molt bé que tinguessis la confiança, com diu una Valentina, de no va d'amagar-ho, ni jo te prohibes que te compris això. Mira, me fa ganes això. Ah, vols que t'acompanyi? I dur-lo, i després dir, mira, aquestes sabates són igual de guapes i costen un poc en manco, no? Com intentar acompanyar i anar negociant durant el procés, ni prohibir ni deixar total llibertat, 100%.
I penseu que el fet de que avui en dia sigui tan difícil emancipar-se, ja no parlant de comprar una casa, fa que molts joves optin per no estalviar i gastar-ho tot en experiències presents? De dir, total, quan no me puc comprar una casa, i de vaig a viure la vida.
Bé, des de la meva experiència, jo ara, per exemple, no penso en emancipar-me, però perquè tinc altres prioritats, com els estudis i el cotxe. Però tinc ben clar...
Però tens fites.
Exacte. I sí que és vera que també és la situació de cadascú, perquè si també tu entres en el món laboral en els 24 anys, clar, el que jo ja he passat de voler-me comprar tot amb 18 anys, t'està passant amb 24 anys.
Clar, clar. En general, a part del vostre cas, però, veus aquests casos?
Jo crec que no. O sigui, jo crec que realment la gent sí se'n vol emancipar. El que passa és que pràcticament impossible.
Però estalvien, generalment,
sí,
tu creus?
Sí, jo crec que sí. El que passa és que estalviar no depèn només de tu. Vull dir, no, estalviar no és només una qüestió de voluntat. Has de poder tenir dobbers per estalviar. I si la vida te surt molt cara i destines molt de dobbers i guanyes poc, en el final no acabes de poder estalviar per molt que vulguis. Podràs estalviar 5 euros en el mes, 20 euros en el mes, però evidentment amb això i de tardaràs moltíssim. Jo sí crec 100% que la voluntat d'anar-se'n està, perquè ningú, per molt que digui no, és que me va molt bé que me facin el menjar, que me rentin la roba, ningú en 30 anys vol viure que son pare i sa mare. Perquè te fa sentir un poc malament també per pressió social o perquè tu vols dir ei, mira, tens 30 anys i me n'he anat a casa meva. Però si no pots, és que no pots, és que no sempre és qüestió de ara me'n vull anar i me'n vaig i ja està.
Però passa que no sé si sigui objectiu amb els dobbers que se guanya. Vull dir, del sou que se té, que se dediqui molta part a viatges o experiències que li fan ganes i que després aquesta situació no pogués ser igual a la vida adulta perquè a un sou se li han de llevar primer moltíssimes despeses. Penseu que de vegades d'això no acaben de ser-ne conscients els joves?
Bé, jo crec que, evidentment, tot el món se vol emancipar amb 30 anys, el que passa que n'hi ha gent que és conscient en els 22 anys i n'hi ha gent que és conscient en els 28. I és a dir, la franja per estalviar també és com molt més curta.
Clar.
No, jo crec que la gent no és que se gasti els dobbers en experiències. Vull dir, sí, hi ha experiències que inverteixes uns dobbers, però no crec que la gent no sigui gens conscient de tot això. Però també crec que moltes vegades pots pal·liar aquesta manca de felicitat perquè...
D'expectatives, de
sí,
futur, no?
Dius, mira, no me'n puc anar de casa, però necessito un gust, perquè fa mesos que m'estic matant de fer feina, fa mesos que estic estudiant mentre faig feina, i me fa ganes anar-me'n a tal lloc, o fer X experiència. I necessites aquest gustet per poder sobreviure bé i feliç. I si no te'n vas de casa perquè has invertit un poc més, però ets feliç, i doncs mira, fas aquesta inversió perquè la salut mental també és important. No tot ha de ser, vinga, faré feina per anar-me'n de casa, per després seguir fent feina, per poder pagar aquella casa, per poder seguir fent feina, per poder pagar el menjar. I és com, ei, respirar un poc.
Les expectatives han canviat i la mentalitat dels joves també ha canviat bastant, perquè abans potser les expectatives eren moltes vegades me compraré un pis, tindré un objectiu molt clar. Clar, tot és molt diferent. Vinga, anem a tornar a la situació inicial, que és convivim amb els pares a casa, guanyem un sou. Quin consell donau a els joves que ens escolten ara, que puguin viure aquesta experiència pel que heu viscut vosaltres?
Bé, jo vull donar un consell en general, sinó que estalviar no és res mal, no significa privar-te del que tu vulguis, sinó és trobar un equilibri entre poder disfrutar el present i també pensar el futur.
Molt bé.
100% en el que diu ella. 100%. I prendre un consell per estalviar és com... Jo el que feia era treure tots els dobbers del banc, tenir-ho tot en físic i separar-ho per capsetes o guardioles o coses així. Deia, val. I d'això serà per bicis, perquè me'n vull anar al cinema, vull anar a menjar una hamburguesa, el que sigui. Això serà per viatges que requereixen com molt més de
dobbers. A llarg termini.
Sí. Això, per si un cas. Això no sé per què, però sé que he d'estalviar per qualque cosa. I això serà per invertir a sa casa. Llavors, els dies que potser se m'espanyava el patinet, i doncs no havia de treure de cap altra cosa, sinó deia, mira, això és per tot bé que imprevistos. I doncs, mira, ho trec d'aquí. I no me n'anava de viatge fins que no tenies tot bé que me feien falta. Quan els tens? Súper. Ara, això també requereix una prèvia de cercar quan me costarà anar al món de viatge, quina és l'opció més barata, en què m'he de gastar tot bé, després tenir un poquet de marge per si allà perdes el bus i m'he d'anar en taxi, me serà més car. No
paciència,
sé com.
Paciència i esforç també, no?, de recerca.
Sí, molta feina de formigueta feia jo, no? Un poquet aquí, un poquet allà, això ho amaqui, m'oblid que ho tenc, i de sobte, ah, m'he trobat 20 euros en una xiqueta, que xula.
Ah, mira, això dona alegria.
Sí.
Pues sí.
Molt bé, i de moltes gràcies, Margarita i Valentina, per les vostres experiències i els vostres consells. Un altre dia, segona part.
Súper.
Perfecte.
Tres ràdios, diversitat.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I després d'aquesta entrevista, Anna Margarita i na Valentina, arribant ja a la final de la primera hora de programa dedicada especialment a educació, a criança i a l'espai adolescent. I ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades amb educació i criança que es duran a terme les pròximes setmanes. Començant parlant d'una xerrada amb famílies sobre el cervell adolescent que impartirà el Centre Universitari de Calvià el psicòleg Albert Fleixas. Ell mateix ens explica quin continguts abordarà.
Hola, bon dia. Som Albert Fleixas, llicenciat en psicologia i doctorat en cognició i evolució humana. Impartesc assignatures relacionades amb el desenvolupament humà en la psicologia del desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears i el pròxim 20 d'octubre seré en el Centre Universitari de Calvià amb una xerrada sobre el cervell adolescent. La intenció és adreçar-me a l'alumnat de secundària i a les seves famílies i explicar una miqueta què és el que passa en el cervell durant l'adolescència, quins canvis són normals, què podria ser el millor motiu de preocupació i fer una mirada, diguem, entenedora sobre què canvis que experimenten, les conseqüències en la conducta, en les emocions. I, si pot ser, també facilitar alguns recursos pràctics per millorar un poquet aquesta comunicació entre famílies, professorat, alumnat, i establir límits quan se requereix, límits saludables, que afavoresquin el benestar i l'aprenentatge. Si vos interessa, per descomptat que espero veure-vos allà. Salut!
Moltes gràcies, Albert. I continuem parlant sobre la pròxima jornada balear de lactància materna, que se celebrarà dia 14 d'octubre. Maria José Rodríguez, voluntària i presidenta d'ABAM, ens ha explicat en què consistirà la participació de l'Associació Balear d'Alletament Matern en aquestes jornades organitzades pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.
ABAM participa un any més en la jornada de lactància materna organitzada per COIVA. Habrá ponències interesantísimas desde Mallorca, Menorca e Ibiza. En nuestra intervención hablaremos sobre la importancia de los grupos de apoyo de madre a madre dentro de la red comunitaria. Explicaremos la labor de las voluntarias dentro de la asociación. Haremos una pequeña presentación sobre los motivos por los que las madres buscan un grupo de apoyo. Compartiremos con todos las necesidades que nos transmiten las madres y sus expectativas en relación con la lactancia materna.
Gràcies per la informació i ara escoltam en què consisteix la proposta d'Emolab Virtual, dirigida a alumnat de primària i primer d'ESO. Ens ho explica Francisca Molinos, membre del programa d'orientació i transició a la Universitat de la UIP.
Vols participar amb el d'Emolab Virtual que organitzem des de la UIP? És molt senzill per poder experimentar amb material molt fàcil. Basta que tingueu el material que vos diguem, que és de molt fàcil adquisició, i podreu experimentar el mètode científic. És una manera de que els alumnes de primària i a primer d'ESO els incentivem la curiositat. És molt important que facilitem en aquests al·lòs que encara en tenen i la amplifiquem.
Trobareu més informació a la pàgina de seras.uip.cat. I acabam aquest recull d'iniciatives amb una proposta que ens fa arribar Araceli Salas, fundadora de Disfam. Activitats de sensibilització que se poden fer a les aules el 8 d'octubre amb motiu del Dia de la Dislèxia.
projectes de DISFAM, vos volem convidar a tots els centres educatius el proper dimecres, dia 8 d'octubre, Dia Internacional de la Dislèxia, a fer diferents activitats per donar visibilitat al vostre centre. Algunes d'aquestes propostes que vos fem arribar, per exemple, seria poder fer un vídeo de sensibilització amb tots els alumnes. També se podria fer un concurs de dibuix relacionat amb aquesta temàtica. Per als més menuts, contacontes. Per als més grans, poder visionar qualque documental o pel·lícula i poder fer un cinefòrum. També altres propostes serien fer un collage de diferents personatges que siguin coneguts, que tinguin dislèxia. L'objectiu és parlar, conèixer, entendre i empatitzar amb els companys i companyes que presenten aquesta condició.
Trobareu més informació i material sobre aquestes propostes a la pàgina de DISFAM. Com ho puc comprovar, hi ha moltes iniciatives i propostes per les pròximes setmanes. Nosaltres, però, ara fem una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No Venim en Manual en continguts lúdics per aprendre jugant i dedicada a la participació d'infants i adolescents.